La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia! Sabeu què fareu aquest cap de setmana? Doncs és que els dies 14 i 15 de setembre, cap al Guaire, hi falta gent. I és que hi ha la 14a Fira de la Figa del Guaire. I és que la figa és una d'aquelles fruites que donen tants plaers, plaers gastronòmics, plaers culinaris i, sobretot, plaers de compartir. Per això avui volem parlar amb en Joan Guillaumet, que és l'alcalde del Guaire. Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què tal, com esteu? Com teniu preparada la fira per aquest cap de setmana?
Molt bé, la tenim molt preparada, molt avançada, i estem molt il·lusionats i molt engrescats per a poder mostrar als visitants tot el potencial d'aquest sector i tota la força que té el conreu a casa nostra. A més, d'enguany tenim unes novetats, que farem unes jornades gastronòmiques dedicades només a la fruita, a la cuina.
Home, Déu-n'hi-do. A veure, comenceu forts, perquè aquest dissabte 14 de setembre, a les 12 del migdia, ja hi ha un show cooking a càrrec del cuiner d'aquí de Lleida, amb estrella Michelin, Joel Castanyer de La Boscana. No?
Efectivament. Hem picat dalt i, és clar, ens honora que un cuiner que és un representant importantíssim de l'utilització de la fruita a la cuina, ens honori venint i fent-nos una demostració de com aquest fruit tan important com és la fruita dolça té una cabuda indiscutible a la cuina catalana.
Home, a la tarda també, escolteu, l'Alexis Torres, que és de l'Escola d'Hostaleria de Girona, i a les 7, això també està molt bé, perquè sempre parlem de les figues, allò, sempre els posem en productes, diguem-ne, allò, benevolents, perquè la figa és molt golosa, però també parleu de nutrició i de salut oncològica, eh?
Efectivament, com que volem tenir una visió global a la mesura del que podem dels beneficis de la fruita, parlar de qüestions de salut i qüestions que siguin properes de la població ens agrada i ens engresca, i ve d'aquí la proposta que fem.
M'agrada molt també perquè el diumenge també comenceu forts, sobretot per aquella gent que li agrada, diguem-ne, sempre tenir el rebost ple, perquè comenceu amb un taller de confitures i conserves.
Totes les senyores i les persones que formen part de l'Associació Amics del Patrimoni Cultural, per tant també Patrimoni Culinari del Guaire, ens ajuden amb el que serà una transmissió de coneixement molt important del que és fer confitures, la diferència amb les mermelades, el que és confitar figues, el que és fer confitura de poma, de pera, ens ho ensenyaran i la veritat és que serà una estona molt llaminera.
Home, i m'agrada molt perquè, escolteu, a 11:45, un gran amic de la Fonda, una persona del Guaire de naixement, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Gastronomia, el senyor Josep Lladonosa i Giró, us parlarà de la fruita a la cuina i després farà tàndem perquè també cuinarà amb en Josep Gómez, no?, del Jardí del Guaire.
Exactament, una parella invencible. El Pepe del Polo, el Josep Lladonosa, fill il·lustre del Guaire, ens farà un repàs de la presència de la fruita a la cuina. Sabeu que és un especialista des de la història medieval de la cuina, que a més ha parlat d'aquesta qüestió en diferents universitats europees. És un goig tenir-lo a casa amb les mans damunt dels fogons explicant l'itinerari que ha tingut la fruita dolça de Ponent, del territori de Lleida, del canal de Pinyana, a les nostres cassoles. I l'ajudarà a plasmar als fogons el Josep Gómez Barbosa, que és una persona que ens estimem molt i que ha estat xef i propietari del restaurant El Jardí, que és una referència a la cuina provincial.
Doncs tot això, a més, doncs, també a l'ajudic com es farà un fruitar que fa unes decoracions amb fruita fantàstiques, tallers de cocteleria. Vaja, que aquest cap de setmana, 14 i 15, tothom cap al Guaire, Joan, que hi falta gent i que, escolta, que aquí teniu una bona colla de pagesos i pageses, que les figues s'han de gastar, que aquestes figues Coll de Dama són una delícia.
Us estarem amb els braços oberts, amb els braços oberts.
Moltes gràcies, Joan. Salut.
Igualment, que tingueu bon dia a tots.
Adéu-siau.
Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui tenim un dia atrafegat, i és que ja ho veieu, hem començat per anar cap a les Terres de Lleida, anar al Guaire. Doncs ara del Guaire ens n'anirem a Reus per veure com està el conreu de l'avellana de Reus després d'aquestes pluges que han tingut per allà. Pujarem una miqueta més i ens anem cap a la zona del Penedès perquè anirem al celler Llopart per veure com va i com ha anat aquesta brema. Pujarem cap al Ripollès, concretament a Molló, perquè allà hi tenim un amic del programa que ens parlarà de la cabra pirinenca. I anirem cap a Osona per acabar el programa, cap a Sant Vicenç de Torelló, que atenció, atenció, hi ha la primera finca cafetalera de clima continental aquí a casa nostra. I tant que sí. Què? Esteu tots bé? Sí? Teniu el porró a punt? I la forquilla al gabinet? Doncs va, comencem! Com heu vist aquests últims dies, de fet aquestes setmanes, aquest mes d'agost, de fet, també hi ha aquesta entrada de setembre, hem tingut un estiu força benevolent amb el tema de temperatures. Però també s'ha de dir que hem tingut en algunes contrades de Catalunya algunes pluges que, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el mal que han fet. Per això volem anar a parlar amb l'Esther Gomis, que és la nova presidenta de la DOP Avellana de Reus, a veure com va el cultiu de l'avellana. Esther Gomis, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Escolta, què tal, com han anat aquestes pluges? Us han afectat gaire pel tema de l'avellana? Us han anat per bé o per malament?
Bé, aquests últims dies que ha fet aquestes pluges bastant abundants, la veritat és que, bueno, no han fet tant de mal com ens pensàvem que farien. No han corregut massa les avellanes.
Ah, perquè déu-n'hi-do, jo recordo l'any passat i fa 2 anys que et vam trucar perquè les avellanes semblaven un vaixell, eh?
Per Santa Tecla va ser l'aigua de Santa Tecla. De mig a mig, però aquest any, per ara, sembla que encara no ens ha fet el ruixat gros. Mm.
Escolta, quina previsió hi ha, tu, que ets pagesa i presidenta de la DOP Avellana de Reus? Creus que la previsió d'aquest any serà bona si no hi ha, diguem-ne, algun altre contratemps?
Bueno, aquest any l'avellana d'aquí del Camp de Tarragona, que és amb DOP Avellana de Reus, serà una collita curta. Un any de poca producció perquè hem tingut problemes amb les temperatures de l'hivern quan va ser el moment de la floració, però bueno, la qualitat com sempre serà excel·lent, això sempre, però serà curta. Vull dir que la gent que li agradi l'avellana de Reus, que suposo que és tota naturalment, us ha d'espavilar-se, comprar-la aviat, si no es quedarà sense.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, jo no sé si per varietats hi ha una varietat, diguem-ne, que és més oferta que l'altra.
Mira, aquest any la avellana negreta, que és la que es comercialitza més en general, és la que hi haurà menys producció. Però, en canvi, la Poetet, que és una avellana que també és superbona, almenys a mi m'agrada molt, no pela tant, però és bona igual de gust. Aquesta avellana aquest any sí que hi ha producció. Sí, que una varietat anirà per l'altra.
A veure, una varietat anirà per l'altra. Tu que també, diguem-ne, remenes amb el tema de l'oli d'oliva verge extra, les oliveres les tenim bé?
Doncs depèn de la zona, depèn també si els hi ha enganxat la sequera d'aquesta primavera. Hi ha zones que han tingut molta sequera durant la primavera i moltes oliveres han perdut la mostra, la flor, i no faran producció, però hi ha d'altres que no, que han tingut sort i faran força producció. Pel que fa el que és l'oli de ciurana, baixarà una miqueta aquest any.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, a veure com anirà tot plegat aquí a tota aquesta zona del Camp de Tarragona, les avellanes, l'oli, també, clar, el calçot ja estan plantats, d'alguna manera, sí. que és un cultiu de tot l'any, a veure si aquesta aigua tan necessària que tenim, com sempre diem, plou bé, eh?
A veure si plou i almenys ens arriba aquesta aigua per l'any que ve, perquè s'ha patit una miqueta per regar aquest estiu.
Esther Gomis, de Carrosset, presidenta de la DOP Avellana de Reus. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per pensar sempre en l'avellana.
Adéu-siau, salut.
Salut.
La Fonda.
En molts llocs en plena verema, altres llocs ja l'han gairebé acabada i alguns encara han de començar, perquè és que Catalunya, amb aquesta colla de paisatges que tenim vitivinícoles, això és un donament, donament. I anem a veure amb un dels indrets del Penedès com els hi està anant o com els hi ha anat la verema. Per això avui volem trucar, de fet volem venir fins aquí al Penedès, a Llopart, que hi tenim un bon amic del programa, Jordi Bort, bon dia.
Molt bon dia, Pep, com esteu?
Escolta, vosaltres què, ja esteu o encara esteu treballant per aquesta verema?
Encara hi estem. Ha sigut una verema altra vegada típica, una altra vegada aquí a la zona nostra, el fet de la nostra ubicació una mica més elevada a la zona alta penedesenca de les muntanyes aquí a Subirats, a l'Urdal, ens ha fet que la previsió d'arrencada a l'agost va ser, semblava que veníem més avançada, però després finalment aquests cops de calor que van haver-hi ens va provocar que la verema es paralitzés, curiosament, una cosa una mica típica, i vam haver d'esperar uns dies a finals d'agost i quasi a principis mateix, els últims dies d'agost i a l'arrencada del setembre, vam enviar de forma continuada doncs, a entrar al raïm blanc que ara estem a punt d'acabar, però encara no tenim data fixa d'acabar, perquè per sort doncs, estem més cap al final que pel principi, però encara no hem acabat.
Clar, és que aquest any ha sigut atípic de totes maneres. No vam començar l'any amb una sequera impressionant. A molts indrets de Catalunya, no a tota Catalunya, vam tenir una primavera que es va allargar molt les pluges, i fins i tot en alguns indrets de Catalunya hi ha hagut un agost que déu-n'hi-do el que hi ha plogut, i en canvi a altres llocs res de res, no? Aquí a la zona del Penedès, què tal?
Aquí al Penedès ens va ploure molt poquet, sí, és veritat que va ploure, però no ens va ploure lo suficient, primera per equilibrar el dèficit que ja portàvem de la primavera, i després per acabar de donar-li aquesta empenta, no?, que ajuda una mica a trobar els punts òptims de maduració del raïm per tenir una verema més aviat normal, que en podríem dir normal, que en els darrers 3 anys no ho hem pogut dir. Més aviat podem titular-la com una verema una altra vegada curta.
Escolta, Jordi, vosaltres que tireu més, diguem-ne, cap als escumosos, busqueu en el raïm un grau, diguem-ne, diferent a altres indrets, com per exemple pot ser el Priorat, que tirem més cap a vins negres, o l'Empordà, per exemple?
Clar, nosaltres busquem, per un costat, aquest equilibri del punt òptim de la maduració, un grau i una bona acidesa que ens permeti per les llargues criances. Com molt bé saps, els escumosos corpinat, doncs ja de per si la criança mínima són 18 mesos abans de sortir al mercat, però la gran majoria dels cellers elaboradors, també nosaltres a Llopart, doncs el que fem són mitges llargues criances, amb el qual estem parlant de més de 50, 60 i fins a 150 mesos. Amb el que estem buscant és més aviat un bon grau i una bona acidesa. Per tant, busquem que sigui aquest punt òptim, que moltes vegades sembla molt genèric, però que és aquest equilibri entre el grau, l'acidesa i el pH que té el raïm amb la seva pròpia maduració, per tant vol dir la riquesa en sucre que té el propi raïm de forma natural.
Hem vist també que aquest estiu hi ha hagut alguns indrets, doncs algunes pedregades que han fet, diguem-ne, autèntics estralls. Aquí a la zona del Penedès us aneu empairar vosaltres?
Ens en vam lliurar de la primera pedregada que va haver-hi. Cap a finals de juliol va haver-hi uns petits llocs focalitzats i ens en vam lliurar a la nostra zona. Fa aquesta, com aquesta, diguéssim, llengua allargada a la zona de l'Alt Penedès, que va evitar que hi haguessin molta malmesa, però l'agricultura sempre pateix. Patim perquè no tenim pluja, quan la tenim perquè si tenim pedra, i quan tenim aquestes inclemències climàtiques que fan que se te'n pugui anar en orris la feina de tot un any, doncs és un patiment que ja ens hem acostumat, no?, en el camp.
Escolta, ara que parlàvem precisament de tot això del món dels escumosos, jo no sé si a l'estiu, que diguem-ne que hi ha molta gent doncs, que està de vacances, no? N'hi ha que segurament ens escolten i encara hi estan, però no sé si el consum, diguem-ne, d'escumosos a l'estiu és diferent a altres restes de l'any o inclús a Nadal, perquè, per exemple, clar, ara segurament que potser doncs, el vi negre és el que es gasta menys, però en el cas dels escumosos, com va això?
En el cas dels escumosos, he de dir que anem amb el vent a favor, perquè és una beguda que s'està desestacionalitzant cada vegada més i això afavoreix que el seu consum, si qualsevol moment de l'any, òptim per prendre-se'l. Sí que és veritat que continuem amb l'estacionalitat típica de les celebracions encara, malgrat que, torno a dir-te, la tendència global de consum fa que els vins blancs i els escumosos estigui creixent, els vins negres s'estabilitza el consum i en alguns mercats inclús diuen que va una mica a la baixa. Però això, com molt bé saps tu, són tendències molt globals, molt generals. El que en el fet i el cas concret dels escumosos sí veiem és que s'està allargant i s'està desestacionalitzant, per sort, el consum dels vins escumosos.
Escolta, en el cas, diguem-ne, del vi, veiem que el rosat té una nova dimensió els últims anys. En el cas dels escumosos també li passa el mateix amb el escumós rosat?
Sí, mira, jo aquí a casa sempre ho diem. Nosaltres el nostre segon producte de vi escumós més venut és el nostre rosé brut. Ja no és una tendència, o sigui, ja no és una moda, perdó, i és una tendència natural. De forma continuada en els darrers 7-8 anys és molt estable la seva demanda, per tant vol dir que els nostres consumidors valoren aquest tipus de vi escumós rosat. Les varietats que utilitzem són varietats com la Monestrell i la Garnatxa, varietats molt locals que donen un escumós rosat totalment diferent, amb molta personalitat, i això afavoreix que hi hagi una tendència més que una moda. I ara ja fa uns anys dèiem la moda del rosat escumós, però ara ja jo m'atreveixo a dir que és una tendència natural que ha vingut per quedar-se i que a més té molt punx gastronòmic, té molta afinitat amb maridar en qualsevol moment, qualsevol tipus d'àpat o en qualsevol moment de l'àpat, no?
Ja té una tendència que potser no és tant com, diguem-ne, la de l'escumós, la del vi rosat, però que molts cellers ja esteu treballant perquè, a més, diguem-ne, es pugui valorar aquest suc del raïm en totes les dimensions. I és, per exemple, el fet de tenir un most de qualitat, no? Tu i jo, que tenim ja una certa edat i que el suc de raïm el veiem doncs, amb tet a bric a les parades als supermercats, doncs ara molts cellers, diguem-ne, el most, evidentment, no comparem el most amb el vi, però el most ja té un perfil únic, no?
Sí, sí, sens dubte. Bueno, nosaltres fa molts anys que fem el most, elaborat i embotellat per ser comercialitzat com a most flor, en aquest cas de la varietat Xarel·lo, i som plenament conscients i satisfets del retorn que tenim, perquè no és una beguda substitutiva de res, sinó que ja és una proposta més d'una beguda refrescant, tant sigui a casa teva com al restaurant, i és una manera molt maca d'explicar el territori. A molts llocs de fora d'aquest país, doncs, la benvinguda del most, l'arribada del primer most, es celebra com una cosa excepcional, perquè tens l'oportunitat de tastar aquestes varietats locals que et permeten identificar una mica el que després serà vi. I tenen un consum altíssim de most. Nosaltres ho hem vist amb el nostre most. El most flor nostre és un producte que més en féssim, més en vendríem. Però, clar, també busquem fer la segona part de l'elaboració i fem les ampolles que fem, a més amb la causa solidària que la tenim vinculada, no? Que és amb el Joan Petit, com molt bé saps tu, que és la Fundació dels Nens Malalts amb Càncer. O sigui que tenim que potenciar-ho i espero també que molta gent s'hi apunti, perquè és una molt bona manera de comunicar el que seran després els teus vins.
Jordi Bort, doncs esperem que aquesta barema del 2024 acabi, diguem-ne, de la millor manera i que d'aquí a poc puguem començar a tastar aquests brous, no?, fermentats amb elaboració doncs, de vi o elaboració d'escumosos, que, escolta'm, un motor importantíssim per a tot el país.
Així serà, si més no, t'esperem a la nit de la verema, que celebrem a Corpinat, i que puguis descobrir part d'aquests mostos i d'algun dels vins que elaborem. No seran 24, però seran per celebrar aquesta verema 24, que ha sigut tan, tan especial.
Escolta, m'ho apunto. Nit de la verema, quin dia?
El proper 26 de setembre celebrem la tercera nit de la verema i tindrem una oportunitat també de mostrar alguna part d'aquests mostos i sobretot dels vins que se'n produeixen d'altres anyades, d'altres veremes, però que és una bona oportunitat de parlar de com ha anat aquesta verema.
Jordi, doncs la fonda, no, sens dubte que hi serem, no fallarem en aquesta nit tan fantàstica. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i a vosaltres per escoltar-nos.
La fonda, amb Pep Noguer.
Guillem Passoret, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Què fa el camp de patates?
Bueno, doncs ara encara estan verdes les patates. Nosaltres, com que aquí conreem amb altitud, pràcticament a 1.500 metres, doncs ens obliga a plantar tard. Vam plantar el mes de juny i no collirem fins a finals d'octubre o primers de novembre. Estem encara en plena època de cultiu.
Avui som a Molló amb en Guillem Pastoret, un pagès, un pastor, i també una persona que estima per recuperar les races de cabres, de vaques, d'ovelles, de poltre, que són, diguem, autòctones d'aquí a la zona del Pirineu.
Sí, clar, nosaltres estem, com deia, doncs aquí a Molló, a la vall de Camprodon, a una altitud, sempre les pastures que tenim superior als 1.300 metres, i el que tenim clar és que hem de treballar amb races ben adaptades, amb bestiar doncs, que estigui ben adaptat a les condicions climàtiques d'aquí, també doncs, els desplaçaments per la muntanya, a l'orografia doncs, que tenim aquí doncs, pendents pronunciades, i doncs, amb totes les races que hem anat introduint a casa doncs, hem buscat aquest component de rusticitat, sobretot races autòctones, que siguin molt ben adaptades aquí al Pirineu, i això ho complim doncs, amb les cabres, les vaques i les eugues, com bé deies.
Si algú ens escolta ara i ens sent parlar de patates i dius que les trauràs cap al mes de setembre o octubre, ben entrat a l'octubre, algú pot pensar, ostres, a casa el mes d'agost ja els havíem arrencat, no? Això és el que té l'alçada, la temperatura...
Sí, la patata, clar, és un conreu que s'ha de fer fora de l'època de gelades. Aquí, doncs, als 1.500 metres doncs, tenim gelades fins al mes de maig, i l'època de plantació doncs, potser la podríem avançar una mica a finals de maig, però ha de ser això, a finals de primavera, i l'època de desenvolupament del conreu és durant els mesos d'estiu, que això és un conreu molt ben adaptat aquí a muntanya, no estem pas forçant la producció. Tradicionalment, aquí a Molló i a la vall de Camprodon doncs, i a altres zones del Pirineu s'havia produït patata amb molta quantitat i fins i tot en altituds encara superiors, fins als 1.600 metres, doncs, hi havia hagut camps de conreu de patates.
Escolta, hem de vigilar una miqueta perquè veig que aquí que hi tenim una corrua de caçadors, avui abatuda.
Sí, avui els hi ha tocat aquí el veïnat de Ginestosa, a la zona d'aquí de casa de Can Pastoret, i bueno, estan per aquí, que em sembla que ja he sentit que tiraven al matí, ja deuen haver fet feina.
Escolta, la cabra pirinenca, per què avui cabra pirinenca?
Bueno, nosaltres ja fa uns anys que tenim cabres a casa, vam començar amb un ramat creuat que amb l'objectiu de fer manteniment de parcel·les de pastura, doncs com bé sabeu la cabra fa molt bé aquesta funció de manteniment, prefereix la fulla que no l'herba, i llavors doncs sobretot en zones de risc d'incendi és molt interessant la pastura amb cabres perquè fan un control de la vegetació arbustiva i arbòria, fan una neteja del sotabosc, i nosaltres això doncs ens va interessar molt perquè hi ha parcel·les a la finca que no podíem mantenir amb el tractor i amb la maquinària amb què treballem normalment. Tot i això, doncs, d'entrada vam veure que aquelles cabres que vam introduir aquí, que és el ramat que vam trobar en aquell moment, ens va costar d'adaptar-se, no era una cabra rústica ben adaptada aquí a la muntanya, i vam estar mirant doncs, quina cabra hi hauria. I sabíem, coneixíem que aquí hi havia hagut aquesta cabra, la cabra pirinenca, que aquí a la vall de Camprodon se n'havia dit sempre cabra teixonera, pel seu color, que és un de color negre, amb les ratlles blanques a la cara, que recorda el teixó, i doncs la gent gran ens en parlava, que n'hi havia hagut, però ara no n'hi havia. És una raça que està en perill d'extinció, que havia estat molt estesa pel Pirineu i fins i tot la cornisa cantàbrica, però havia quedat molt relegada al Pirineu aragonès. I ara nosaltres i d'altres ramaders d'aquí de casa, de Catalunya, doncs l'hem anat reintroduint.
La cabra catalana és una raça que aquest estiu a la fonda n'hem parlat. Aquesta és la cabra pirinenca. Veig que totes tenen banyes.
Sí, en el cas de la cabra pirinenca, bueno, hi podria haver alguna femella sense banyes, que també és acceptada, però normalment doncs, la raça ja és una raça amb banyes, sobretot els bocs, els mascles sempre han de ser banyuts, i la cabra també. Llavors nosaltres no en tenim cap sense banyes, perquè seria un problema per ella, li farien molta competència a les altres amb banyes, i ara doncs, tindrem sempre cabra pirinenca amb banyes, que és el que porta la raça.
És més d'aptitud càrnica o d'aptitud lletera, aquesta cabra?
Tradicionalment havia sigut d'aptitud mixta, lletera i càrnica. S'havia munyit tradicionalment també aquí a les zones de muntanya per aprofitar-ne la llet. Avui en dia la majoria de ramaders doncs, la produïm amb aptitud càrnia, ja que els sistemes de producció de ramaderia extensiva en què els ramats doncs, estan sempre pasturant amb semillibertat a les pastures, doncs, tampoc facilita que es puguin munyir cada dia. Tot i això, hi ha ramaders que encara la munyen i la llet d'aquestes cabres, que són poc productives en quantitat, però fan una llet de molta qualitat per la transformació formatgera.
Sí, ja va bé que si no vols fer formatges, com a mínim els cabrits i les cabrides tenen una llet de bona qualitat, no?
Sí, clar, també és una llet molt bona per alimentar els cabrits i, de fet, és una raça tampoc no molt prolífica. Els parts solen ser d'un o dos cabrits de mitjana. Més de dos cabrits no els solen fer i, doncs, tenen una llet suficient per poder criar els seus cabrits en bones condicions. Nosaltres, els mascles, normalment, doncs, tots s'acaben comercialitzant com a carn de cabrit i les femelles, com que ara estem recuperant la raça, intentant, doncs, créixer amb el ramat, doncs, les guardem totes aquí per futures mares del nostre ramat.
Si fem un camp mas, què n'hi ha aquí? Una quarantena?
Sí, ara en aquest grup tenim unes 40 cabres. Encara en tenim una vintena de les cabres creuades que havíem tingut fins ara, que no estan aquí en aquesta mateixa zona de pastura, estan en una altra zona de pastura, i aquelles doncs, ja no les anem renovant, ja no en guardem femelles, i s'aniran reduint i anem fent la substitució cap a cabra pirinenca, amb la idea d'acabar tenint un ramat completament de cabra pirinenca al 100%, que bé, com que la finca és gran i aquesta funció de manteniment de parcel·les doncs, ho volem anar expandint, doncs intentarem créixer en nombre fins a tenir un ramat més gran del que tenim ara.
Escolta'm, jo en veig moltes ara de cabres, però els bocs, mira, en veig un, no? Quants en tens?
Ara només en tenim un. Tenim aquest boc, per aquest ramat de 40 cabres segurament convindria tenir-ne algun més i ja mirarem d'aconseguir-ne algun. Aquest el vam anar a buscar aquest hivern a Osca, al Pirineu Aragonès, a Insa concretament, i allà, doncs, com que hi ha bastants ramaders que en crien, sí que és important doncs, també prevenir la consanguinitat i llavors no ens podem quedar un mascle, un boc que hagi nascut aquí a casa i els haurem d'anar a buscar a fora. Llavors mirarem, doncs, si no és aquest any, l'any que ve, d'aconseguir-ne algun altre, perquè amb 40, 50 o 60 cabres que pensem que arribarem a tenir, doncs n'hauríem de tenir algun més.
Ara som al mes de setembre, tenim aquí aquest ramat. De forma natural, aquestes cabres, el boc fa la seva feina. No sé si té, diguem-ne, prou feina per fer prou força per poder cobrir les cabres que tens aquí, no?
Bueno, esperem que sí. Aquest boc encara és jove, té 4 anys i està en plenitud. I aquestes 40 cabres que tenim aquí en aquest ramat, algunes són encara joves, són cabrides que encara no han de quedar prenyades. Veurem l'any que ve el resultat. El que sí que veurem és com s'adapten. Una part d'aquest ramat de cabra pirinenca el vam introduir l'any passat procedent del Pallars, de Girola, de València d'Àneu, i són cabres que allà ells les munyien i els hi parien a la tardor, al mes d'octubre. D'aquesta manera tenien cabrit per Nadal, que és quan hi ha molta demanda. Però nosaltres això aquí no ens passarà, no munyir-les, doncs hem baixat l'alimentació de les cabres, és purament el que puguin pasturar, i per tant doncs s'adaptaran al seu ritme productiu. S'estan cobrint ara, a finals d'estiu doncs quedaran, s'estan aboquint, que en diem, doncs quedaran prenyades, i els parts els tindrem a l'hivern per comercialitzar cabrits doncs a la primavera.
Guillem, veig que aquestes cabres són molt manyagues, com deies, segurament que és això que les munyien, però sempre es parla de que la cabra és un animal rústic, no? És un animal que el pots tenir tant a dintre de bosc com a fora, però a aquestes els agrada tenir un xupluc, no?
Bueno, la cabra en general, l'aigua no els agrada gens i quan plou, si tenen un aixopluc, se n'hi van totes, fins al punt que nosaltres els hi muntem una mena de tendes grans que hi càpiguen, i un any a la primavera va ser curiós perquè no vam tenir temps de posar-los-hi el toldo, tenien l'estructura muntada, sabien que era allà, es va ficar a ploure i se n'hi van anar totes a sota i estaven allà a sota, es mullaven igual, però sabien que era el lloc on tenien l'aixopluc, no? Doncs no els agrada gens l'aigua, a diferència d'altres espècies que no els hi fa res mullar-se.
Escolta, una aptitud càrnica, una bona aptitud lletera, per bé que en faci poca, però, clar, nosaltres estem molt aquí pendents sempre del tema del cabrit, no? Som, ja ho deia en pla, no?, que ens agraden els animals joves, la vedella, no?, el cabrit, el xai lletó. Tot i això, jo no sé si em podria sortir, per exemple, tu que abans parlaves també d'ovelles, un xai cabrer, no?, seria la manera també de fer aquests productes que a la cultura, diguem-ne, i la tradició de la pagesia catalana també s'han fet i que ara no es troben, no? Per exemple, el castró, que en van parlar també a la fonda.
Sí, clar, lògicament crestons se'n podrien fer amb mascles castrats de joves. Tradicionalment és el que s'havia fet. Hi havia els crestons que s'utilitzaven doncs, també per guiar els ramats. De fet, la cabra pirinenca, la cabra teixonera, tradicionalment es tenia en els ramats d'ovelles, els ramaders solien tenir ramats d'ovelles i tenien algunes cabres que molt sovint s'utilitzaven per això, justament, per criar xais, que la seva mare, l'ovella, no els havia pogut criar o procedents de bessonades o pel que fos, i les cabres doncs, tenen aquesta aptitud lletera molt important i permet, doncs, que pugui criar un xai i aquest xai alhora és el que es coneix com a xai cabrer, que fa una carn diferent, molt gustosa, un producte de molta qualitat i que és interessant també anar recuperant.
Guillem, vosaltres aquí a Can Pastoret sou una d'aquestes finques o d'aquestes explotacions que sou aula d'interès rural. Com explica'm això, a veure.
Sí, se'n diu aula d'entorn rural, que per desgràcia és una tipologia d'explotacions que és poc conegut, aquesta denominació, però al final només som explotacions agràries ramaderes que hem decidit obrir les nostres portes, oferir visites per donar a conèixer la nostra feina, que és molt important, sobretot en el nostre cas de la ramaderia extensiva. Avui en dia, doncs, que està tan qüestionada la ramaderia per temes doncs, de contaminació, per temes de benestar animal, doncs cal conèixer que hi ha diferents sistemes de producció. Al final tots produïm carn o llet, però la ramaderia extensiva és una ramaderia que es basa en les pastures, en què els animals viuen en semillibertat, amb les millors condicions de benestar animal. Els productes són de màxima qualitat i això cal donar-ho a conèixer. Llavors, és per aquest motiu que vam decidir doncs, oferir visites. Habitualment doncs, fem visites a famílies, amb nens petits, a escoles també, fem tallers. Tot pensat per això, per donar a conèixer aquesta producció que tenim a casa nostra, que hem de cuidar, que obtenim uns productes de molta qualitat i que, a més, com que nosaltres en fem venda directa de les nostres carns, també de les trumfes, de les patates, doncs ens interessa doncs, que pugui venir gent a casa, que ens pugui conèixer, que pugui veure com treballem i que al final puguin consumir els nostres productes, que d'això és el que hem de viure.
És una de les maneres que tenim de que la gent valori el producte, que valori la terra, que valori sobretot també la vostra feina i sobretot que, a més de valorar-la, després puguem decidir a l'hora de comprar què volem comprar, no? És una bona manera també de donar valor a tot aquest entorn, aquests 360 graus de la pagesia catalana.
Sí, correcte. És que a mi el que m'agrada explicar sempre que ens ve gent a veure aquí és que hi ha molta gent que ho entén, que valora que és important que hi hagi pagesos i pageses al territori, que al final som els que el cuidem, els que ho hem estat fent sempre i els que volem seguir fent, els que tenim estima per la terra, estima pels nostres animals i el nostre bestiar. I molta gent a vegades es pregunta, ostres, doncs, coneixent doncs, que estem passant tantes dificultats, que és un sector en crisi que està desapareixent, què poden fer doncs, per ajudar-nos? No? I és tan senzill com comprar els nostres productes. No demanem res més. Comprar producte local, producte que trobaran de molt bona qualitat, han de prioritzar l'alimentació per davant d'altres coses i això els hi permetrà doncs, aconseguir aquests productes que trobaran a tot el país i a més amb una gran diversitat que tenim aquí a casa nostra, a Catalunya, doncs, que permet trobar productes de tots tipus, produïts aquí a casa nostra, amb producció ecològica o no, però amb molta estima per la terra, que això és el que busquem.
Avui que som l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, una de les millors maneres a vegades no, de treballar i de defensar un territori, una terra, la seva llengua també, és això, consumir productes a casa de la gent de casa, no?
És el que hauríem de fer, és el que podem fer per mantenir aquesta activitat a casa nostra, al nostre territori, no perdre-la i no trobar-nos amb una problemàtica que és la que s'està accentuant i agreujant, que és que la major part de la nostra alimentació ha de procedir de fora. Això fa doncs, que siguin productes que no sabem com s'han produït, que generin molts problemes també perquè s'han de transportar de molt lluny, doncs això genera emissions, contaminació, desconeixem totalment quins tractaments s'hi han fet, quina qualitat tenen aquests productes, i a casa, doncs, tenim productors que per interès propi intentem treballar de la millor manera que podem. A més, doncs, aquí a Europa tenim unes normatives molt restrictives que ens obliguen a mantenir unes qualitats i uns criteris de sostenibilitat molt alts i, per tant, doncs, consumint producte local ens assegurarem també que és producte de màxima qualitat i de màxima sostenibilitat.
Guillem Pastoret, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I és que avui toca cap a Osona. De fet, anem a Sant Vicenç de Torelló perquè avui tenim aquí una xerrada molt interessant perquè anem a veure, i avui tenim un convidat especial, de fet a la fonda, l'Òscar Gómez, hem quedat per anar a veure la primera finca cafetalera, si no recordo malament, de clima continental del món, em sembla. Sí, a Sant Vicenç de Torelló. A veure aquí si trobo que m'han dit... No, l'Òscar ha arribat abans que jo, aquest home sempre és molt europeu. Ah, mira, ja els veig aquí. Òscar, bon dia.
Molt bon dia, Pep, m'ho ben trobat.
Escolta'm, això de venir a fer el reportatge al plat fort de la fonda i de deixar la guia dels restaurants de cuina catalana, això ho hem d'anar-ho repetint, eh?
Sempre que vulguis, estic encantat. Mira aquest boc d'aquí, com ens mira. No sé si ens mira amb carinyo o amb ganes de dir-nos alguna cosa. És fantàstic. Quin indret tan maco.
Escolta'm, ahir quan em vas dir que vindríem a visitar una finca cafetalera, no em pensava que estaries aquí al costat de cabres i un boc.
Jo tampoc m'ho pensava, però és que aquest espai que porto poca estona no fa més que donar-me sorpreses maques i agradables.
Veig aquí que tenim en Joan i l'Eva. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Eva, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies, bon dia.
Escolta, què fot un de Manlleu i una noia de la Garrotxa aquí a Sant Vicenç de Torelló? Bueno, ara veiem un ramat de cabres, però en un lloc on hi teniu una finca cafetalera.
Sí, senyor. És la primera finca del món de cafè, fora de clima tropical i subtropical. Això és un projecte que vam començar fa molts anys, amb molta il·lusió, moltes ganes i, aquí esteu, ja ara veureu les plantes, ho veureu tot com va.
Perquè tu, de fet, diguem-ne, ja vens una miqueta del món del cafè.
Sí, vinc del món del cafè des de fa ja vora 23 anys.
Però del cafè torrat, no?
Maquinària, construcció de maquinària, cafè torrat, sí.
I Eva, tu de quin món vens?
No, jo d'administrativa. No té res a veure.
I un bon dia vau agafar i vau decidir que el cafè podia anar més enllà, no? Que el món va canviant, això que parlem ara tant del clima, no? De que es va canviant, ara tenim llocs a Catalunya amb alçada que es fa vídeos, i per què no cultivar-hi cafè?
Pues mira, aquest projecte va començar després de que toqués d'alguna manera tots els pals, no? O sigui, vam començar amb fabricació de maquinària, jo personalment. Després em vaig formar en torrar cafè, soc torrador de cafè artesanal, i posteriorment amb l'Eva li vaig dir, Eva, dic, hem d'intentar tancar el cicle, i com que l'agronomia és un tema que m'ha agradat molt, així ho vam fer, ens ho vam proposar. I a l'any 2018 vam assolir la finca aquesta, la vam comprar, i vam començar a fer els primers planters de cafè. Actualment, la finca es disposa de 4.985 plantes que anirem plantant de mica en mica vall amunt.
Déu-n'hi-do. Però escolta'm, jo veig aquí, el cafè encara no el veig, veig les cabres, però sí que hi ha una cosa interessant, Òscar, és que també veig una planta que diuen que va molt bé per la salut, que són els nabius.
Sí, també hi ha aquí un planter, una quantitat bastant gran als meus ulls de nabius, que suposo que és una activitat complementària que deu anar bé tenir les dues potes per posar en marxa el projecte.
Perquè, clar, els nabius són molt diferents del cafè, no? Com és que també hi teniu nabius?
Bueno, realment són molt diferents, però s'assemblen moltíssim. O sigui, nosaltres vam començar a plantar nabius per complementar necessitats que al cafè li fan falta. O sigui, amb dues espècies, tant els nabius com el cafè, tenen la necessitat de fer servir un substrat molt àcid. Les restes de poda d'un material i de l'altre es complementen per poder aconseguir també aquest substrat.
Clar, aquí hi ha una cosa interessant amb això dels nabius, més enllà, diguem-ne, de tota aquesta part gastronòmica que parlem, no?, i alimentària, que els nabius són tan bons per la salut, no?, tants antioxidants i tot això. L'altra és a la part del cultiu, que, clar, ara que som al mes d'octubre, doncs ara no en tenim. El nabiu és una fruita de temporada, també.
Sí, és una fruita de temporada que comença a finals de maig, aquí, en aquesta zona, i acabar a final d'agost, més o menys.
I, escolta'm, veig que n'hi ha alguns que encara hi ha nabius i altres no. Què són? Diverses varietats? Com funciona això?
Sí, són 5 varietats diferents que disposem, que tenen diferents processos de maduració. Comencen els primers al maig, seguidament dels següents, i els últims a madurar a finals d'agost. Això ens dona el ventall de poder subministrar nabius des de maig fins a agost. Si tinguéssim només una o dues espècies o tipus, només podríem donar durant un messet, messet i poc.
Aquí a la fonda, Òscar, ja hem tingut una parella de Viladrau que fan gers, ara una parella aquí a aquesta banda d'Osona que fan nabius. Deu ser un clima bo aquest d'Osona per fer fruita vermella.
És un clima bo perquè la gent surti ferma. Jo, a mi m'impressiona molt que s'hagin posat en marxa un projecte que als meus ulls realment és impressionant. Què us ha representat abans i després? Perquè heu començat fa anys. Què heu hagut de deixar enrere? Què heu hagut d'apostar? Què heu hagut de posar a la graella per tirar tot aquest projecte endavant?
Bueno, realment, diguem que es tracta d'un projecte de vida. De vida perquè, o sigui, nosaltres l'any 2016 vam començar un preestudi de la zona on vam estar mirant tot el tema de pluviometries, temperatures, radiació, humitats, etc etc. Això suposava, doncs, bueno, primer aquest preestudi que ens va confirmar que aquí es podia fer aquest tipus de plantació, tant de nabius, que és la primera plantació de nabius o explotació de nabius de Catalunya, perquè Catalunya no és productora, i tant de nabius com de cafè. El cafè, exactament igual. Un cop teníem tot aquest preestudi fet, vam haver d'apostar-ho tot, tot a una carta, com es diu.
Quan dieu tot, què vol dir això?
Pues deixar, com aquell que diu, tot el que estàvem habitualment acostumats a fer, i vindre cap aquí, i com aquell que diu, estar amb les plantes, viure amb les plantes, dormir amb les plantes i cuidar les plantes fins que s'han fet grans. Tot això ha coincidit moltíssim amb la mateixa vida dels nostres fills. O sigui, vam venir amb la nena petita que tenia un anyet, no encara, i amb el nen gran que ara mateix ha fet 12 anys. Portem aquí 6 anyets.
I això què representa, deixar, diguem-ne, moltes vegades, diguem, aquesta comoditat teva del poble o d'una ciutat petita, perdó, o més gran, com és Vic, o una ciutat com Manlleu, venir cap aquí i clar, i et lleves aquí un dia al matí i estàs aquí amb aquests arbres tan fantàstics, amb aquest clot aquí, i veure com van nascent aquests 5-6 anys la teva mainada aquí, que veus que neixen també i viuen d'una altra manera, no? Amb uns altres, amb unes altres ideals, amb unes altres necessitats, amb unes altres comoditats també.
Sí, a veure, cal dir que jo ja vinc del camp. Jo ja vivia al camp i m'agrada molt. I llavors sempre amb en Joan havíem parlat de venir a viure al camp i a veure quan sortia l'ocasió. I esclar, quan vam trobar això i lligar-ho amb el projecte, a més amb els nens petits, a mi em va semblar fantàstic, perquè jo ja sé què dona el camp als nens, a l'entorn, als animals, a l'espai, la llum. Ha estat fantàstic.
M'estic imaginant els vostres fills quan van a l'escola, no? I allò de, i què has fet avui, no? I veure que no, jo he vist que estic en una casa de fusta, no? Això que moltes vegades ara ho veus en un càmping i se li diu glamping, no? És a dir, estem en un món, Òscar, també, que ho etiquetem tot, a tot li posem noms, no? És a dir, tu vas en un càmping que hi ha cases de fusta i li dius un glamping, que és allò com un càmping de luxe, i en un lloc que no és un càmping, una casa de fusta, a vegades pot semblar que sigui que qui sap què.
Sí, estem en un món on les aparences compten molt. La velocitat també. A mi em desperta una altra pregunta. Com un projecte que necessita de 6, 7, 8 anys per començar a produir cafè, d'on us neix aquesta necessitat d'embrancar-vos aquí? A nivell personal, perquè és deixar la teva vida, però no per una recompensa immediata. O sigui, 8 anys vista. D'on us neix aquestes ganes de ficar-vos en una aventura com aquesta, que va tant a la contra, no? Vivim en un món com molt immediat i sembla que aneu com a contracorrent d'això.
Sí, sincerament, és com tal ho has definit, anem a contracorrent. el fet és que parlis amb qui parlis, la gran majoria de la gent diu, oh, és que esteu bojos, com heu pogut començar a fer això i com esteu allà? I és aquesta és la realitat, tothom s'ha posat en contra, és així. Però, bueno, és igual, al final és tenir determinació o autodeterminació i dir, no, no, és que això es pot aconseguir, pensar que ho pots aconseguir.
I és el que volem fer. I ja està, ens agraden molt les plantes, l'entorn ens encanta i pels nostres nens era bo.
De fet, a Ferran Adrià un dia li vaig sentir una frase que m'encanta, que diu que vaig sentir que feia alguna cosa diferent i que estava creant dins la cuina quan feia coses que la gent no entenia, no?
Sí, sí, és el mateix fet, fer coses que la gent no entén.
Perquè, a més, aquí l'aigua, aquí no arriba a la xarxa.
No arriba a la xarxa, nosaltres aquí som autosuficients. Gairebé tota l'aigua que fem servir per regar és aigua de pluja, que recollim, la tenim i ja està.
Escolta'm, i la llum aquí tampoc veig gaires pals, eh?
No, la llum també som autosuficients. Quatre plaques i bateries i en aquest punt estem servits.
Escolta, ara no tenim navius aquí, però veig que aquestes cabres fan molt bona feina, Òscar.
Clar, perquè aquesta autosuficiència de les cabres té a veure també amb aquesta autosuficiència de la finca?
Sí, sí, la cabra que tenim aquí és cabra blanca de Rasquera, l'últim reducte autòcton català, i es pot dir que hi ha al vol d'uns 4.500 caps en tot el món, i són els únics que queden. Nosaltres aquí els hem donat un espai per poder créixer, poder fer, i de fet doncs són les úniques cabres que existeixen amb el breguer ben curtet, de manera que no s'esgarrapen quan passen per sota de les romegueres, i tal com ho esteu veient, són unes màquines a l'hora de netejar el sotabosc.
Són les grans desbrossadores. Veig també que hi tens algun boc, per tant, aquí algun cabrit, no sé si per Nadal o ara el mes d'octubre ja podríem tenir, no?
Possiblement ara a finals d'any en mengem algun per celebrar tot el que hem aconseguit.
Escolta, anem a veure el cafetà?
Sí, home, i tant.
Com es diu això? Cafetà, cafetalera, com...
Ells en diuen cafetalera, a mi em surt dir cafetà, però qui sóc jo per portar-los la contrària?
Som a Sant Vicenç de Torelló, amb en Joan Leva i avui també amb l'Òscar Gómez, gran amic de la Fonda, visitant aquesta primera finca cafetalera que tenim amb clima continental al món, aquí a Osona. I, és clar, Joan, jo ara veig aquí unes plantes de cafè molt petitones. Exactament a on estem ara?
Pues estem a la primera plantació de cafè en clima continental de tot el món. Aquestes plantes ara actualment tenen uns 3 anyets i fan el vol de 60-70 centímetres d'alçada. I, bueno, ja podeu veure una miqueta com va tot.
Clar, però aquestes, abans no facin cafè, què ha de passar? És a dir, els tenim aquí en un lloc que hi ha un... diguem, estan ombrejades. Jo pensava que el cafè volia molt de sol i veig que aquí tenen ombra.
Sí. O sigui, hi ha dos conceptes de cultiu de cafè. Un és l'extensiu, que vol molt de sol, i l'altre és el cafè pur de selva, tal com es planta als seus països d'origen. Això és la primera plantació de cafè d'ombra, també. I tal com podeu veure, aquí doncs, tenim al vol d'unes 400 plantes plantades a terra, més o menys, uns 350 millor. I la resta estan en testos per ser trasplantades a terra. Aquests testos, ara actualment, hi ha al vol d'uns 4.500, 4.600 testos, més les 400, fan un total de 4.986 plantes.
Déu-n'hi-do. Escolta, quins són els, diguem-ne, les atencions, els cuidados que ha de tenir una planta de cafè perquè acabi donant cafè?
Són moltes i molt complexes. Però sobretot el que necessiten és molt de mimo, carinyo i estar-hi sobre 100%.
Aigua? Necessiten gaire aigua el cafè?
Aquest tipus de cafè realment no és l'aigua que necessita, sinó que necessita molta sombra. Si una planta tu la mantens sota ombra, es redueix el consum d'aigua que té.
Jo que sóc de ciutat, Joan, ja em perdonaràs, però quan parles de Mimo, no fa falta que ens expliquis exactament els detalls, però a què et refereixes? Perquè abans ens havies comentat també que pràcticament dormiu al costat de les plantes. Què és el que pot passar que necessiti que vingueu a fer un cop de mà a la planta? O quins són aquests mimos que necessita una planta?
Pues sense tindre en compte els diferents aspectes meteorològics que poden haver-hi, com granissades o plogudes de cop, la planta de per si necessita un rec de matí, molt d'hores, entre les 6 i les 7 del matí, 8 com a molt, perquè si es fa més tard, després la planta es pot acatxar, eh? Posteriorment necessita també uns altres recs que es poden fer a finals de la jornada. Però tot i això, durant el procés de creixement de la planta hi ha molts passos que s'han de fer. O sigui, des de germinar la llavor, a fer créixer el fosforito, que es diu, que és la primera sortida de la llavor. Després es fan diferents reposicions de la llavor amb diferents estratos, com pot ser unes safates de cultiu, després amb una bossa de cultiu. Quan ja tenen una mida s'han de tuturar, o sigui, fer que es posa una guia central perquè la planta creixi recta i pugui fer créixer la seva massa radicular i sobretot tota la part exterior.
Clar, suposo que aquí deu haver-hi una cosa important en tot això, que també és el tipus de terra que hi ha, no? Igual amb els nabius, que deies, bé, comparteixen, diguem-ne, coses, no? El terreny àcid és una d'aquestes coses que els hi va bé a tots dos.
Correcte. Tant una planta com l'altra necessiten terrenys bastant àcids. I sense aquesta base natural del terreny, la planta no assimila els nutrients.
Escolta, una cosa ja important aquí, perquè clar, parlem de cafè, però hauríem de parlar de varietats, hauríem de parlar d'origen, no? Ara que es parla tant del cafè de finca, i aquí sí que estem en una finca, no? Clar, com ho vau decidir, triar un tipus de cafè o un altre? On el vau anar a buscar?
Bueno, jo vinc, tal com he dit abans, del món del cafè, amb el qual tinc els meus contactes i coneixedor de diferents productors i finques de Centre, Sud-amèrica, Àsia, etc. Amb ells vam fer un preestudi de les plantes en relació a totes les necessitats que existeixen aquí, que són totalment diferents a les necessitats que el cafè té als seus països d'origen. Vam fer una preselecció i ara actualment, amb aquesta preselecció, vam veure o hem vist que la planta s'adapta perfectament. Això són plantes que han crescut amb temperatures d'entre 5 i 8 graus, positives, lògicament, i poden aguantar fins a 34, 38, 40.
Déu-n'hi-do, esclar, escolta'm, jo ara estic pensant, ara que som al mes d'octubre, d'aquí un parell de mesets o així, que ja comencem amb temperatures negatives, diguem-ne, a certes hores del dia, Òscar, no sé què ets, que aquestes plantes de cafè.
Jo la veritat que, mira, abans quan fèiem la pujada per fins a arribar fins aquí on està la plantació, li he preguntat al Joan, per això és son aràbica o robusta? El Joan m'ha mirat una mica com dient aquesta pregunta. Son aràbica, no, Joan? Son cafès aràbica.
Sí, sí, són tots dos són aràbiques 100%. Es pot dir que hi ha un 50% de cada amb dos tipologies, dos orígens. Un és un geisha superior, i l'altre és un castillo també superior. Amb dues són de plantacions i de finques cafetaleres que, bueno, que tenen un palmarès maco també.
Escolta, has dit que aquestes plantes tenen uns 3 anys, però fins als 7 anys o així no comencen a donar cafè. Les plantes més grosses de cafè, on te les tenim?
De fet, si tu mires bé, n'hi ha tantes plantes aquí que sembla difícil de veure les que hi ha a terra, eh? Amb la qual cosa, bueno, nosaltres tenim totes aquestes dues varietats plantades i respecte a la producció, que és el que gairebé tothom ens demana. Què passa amb la producció? Bueno, la producció... Nosaltres l'any passat ja vam tenir una microproducció, que van ser pocs gramets de cafè.
Quants, a veure?
Uns 170-180 gramets.
Òscar, 180 grams de cafè n'hi ha per poca cosa.
10-15 cafès com a màxim, però m'hagués agradat molt poder tastar aquest cafè.
El fet i el més important no és el fruit que dona aquest cafè, sinó que la llavor que ha tingut és una llavor que porta tota la informació genètica de la planta. Aquesta informació genètica és la que farà que les noves plantes siguin més resistents a tot aquest clima que tenim en aquesta zona.
Eva, tu que vens del món de l'administració, administrativa, fas una primera, diguem-ne, tongada de 180 grams de cafè i penses, i aquest any quants en sortiran, no? Perquè, clar, això de mirar sempre el tema dels números, que és una d'aquelles coses que al final s'ha de mirar.
Sí, vulguem o no, els hem de mirar, però, bueno, això que s'ha fet aquest any, aquesta petita producció, és progressiu. Va creixent. Aquest any, cert és que hi ha hagut molta més floració i, és clar, vol dir que va endavant.
Aquí a Osona, Joan, quan creieu, diguem-ne, quan és la producció? És a dir, quan surt el cafè i el podeu començar a fer la collita de cafè? O com és la collita de cafè? Perquè, clar, amb climes, diguem-ne, diferents o climes tropicals, no té res a veure, no?
Això, per l'experiència que estem tinguent aquest any, es pot dir que hem tingut una primera floració al maig, maig-juny, i ara estem tinguent una segona floració. La producció de l'any passat, que eren de 100 i pocs grams, 180-150 grams, l'any que ve pot variar ben bé perfectament en quilos. O sigui, ara veureu les plantes, tota la càrrega de gra de cafè que porten i les flors noves d'aquesta segona floració. O sigui, és important saber que la planta s'està donant dues floracions anuals. Una de la part inferior, que comença al maig-juny, i una de la part superior, que hem vist que comença ara.
I a partir d'ara, és a dir, tenim el cafè, i quin és el procediment que li hem de fer perquè arribi, diguem-ne, amb una tassa de cafè?
El procediment de cafè és molt complex i molt llarg. De fet, és una de les activitats que nosaltres proposem a fer aquí dins de la finca, que la gent sàpiga exactament quins són els passos i quins són els procediments que s'han de fer abans de poder prendre aquesta tassa de cafè que nosaltres ens prenem al bar. O sigui, hi ha una recollida de gra de cafè que es fa a mà, hi ha un despulpat de cafè que es treu tota la polpa al vol del gra de cafè és dolça, i es diuen mieles, aquesta polpa s'ha de treure, després s'ha de descascarillar, s'ha de rentar, s'ha de deixar secar, s'ha de cribar, i un cop està amb el seu punt òptim, s'agafa el cafè i ja es pot començar a fer tot el procés de torrat.
Aquest, diguem-ne, aquest ja el domines, eh?
Sí. Aquest, de moment, el sabem. Un dels objectius amb aquesta plantació que esteu veient era tancar el cicle. O sigui, s'havien fet tota la part posterior, però no tenim les plantes. I un dels objectius que vam tenir sempre amb la dona és dir, i per què no podem plantar i tenir el nostre propi cafè? I sí, així s'està sent tot.
Quan preveieu que pugui haver-hi cafè, vostre cafè d'aquí de Sant Vicenç de Torelló, en un bar, en un restaurant, sigui d'aquí a la comarca o sigui de Catalunya?
Bueno, hem de ser realistes, i el cafè fins als 7 anys no dona una producció amb quantitat per poder comercialitzar. Però el que està clar és que el cafè nostre, a partir de la pròxima producció que estem tenint ara, que estan madurant els grans de cafè, i es podrà començar a catar i provar aquí mateix a finca.
Aquí finca, que una de les coses, suposo, Òscar, que han de ser interessants aquí, que és el que estem fent tu i jo avui, a més de gravar aquest reportatge, és el fet de conèixer, no? El fet de poder valorar una bona tassa de cafè quan tu i jo hem quedat aquest dematí, no? Valorar, no? L'origen, valorar la feina que hi ha a darrere d'una tassa de cafè.
Totalment d'acord. A més, tenim molta necessitat d'això. No tenim prou cultura de cafè a casa nostra. Tinc enveja d'altres gastronomies que sí que el tenen. I una manera d'anar canviant això és fer una visita. Per exemple, en aquesta finca, jo, Pep, no sé si em convidaràs més a fer excursions, però jo t'haig de dir que m'estic encigalant, Pep. M'estan entrant unes ganes de prendre un cafè. Estic contentíssim, la veritat.
Joan, aquesta és, de moment, no, el primer projecte, no? El fet de que es puguin venir a fer visites aquí per conèixer, per una banda, les nabius i per l'altra, el cafè.
Sí, correcte. Les dues línies són objecte de visita, tant una cosa com l'altra. I, bueno, estem encantats que la gent pugui començar a venir, a ensenyar el nostre projecte i ensenyar, pues, bueno, tota la feina que hem fet aquí i l'esforç que hi ha darrere de totes aquestes dues plantacions que són punteres a nivell nacional.
La feina i l'esforç, Eva, que només vosaltres dos i els vostres fills saben tot allò que heu deixat enrere, no?
Sí, sí, sí. Hem deixat la comoditat d'un piset, que estava molt bé i tal, però, esclar, comparat això i totes les coses màgiques que hi hem tingut, són incomparables.
Però jo et miro als ulls i veig molta felicitat.
Ai, sí.
Ara li cauran les llàgrimes a l'Eva. És veritat, és a dir, heu deixat moltes coses enrere, però clar, quan un s'aixeca aquí i és feliç, diu, i què necessito més?
Sí, senyor, sí. La veritat és que hem deixat, tal com diu la dona, totes les comoditats que havíem aconseguit fins al moment, però d'alguna manera teníem visualitzat què és el que passaria aquí. I ho hem dit sempre, ens vam ajuntar per fer i tirar endavant aquest projecte, i aquest projecte ha nascut.
Aquí a la Fonda tenim un costum que és d'agafar un diari que a la portada, si us hi fixeu, posa que parla del primer cafetà d'aquí de Sant Vicenç de Torelló, però si us hi fixeu la data posa 2034. L'únic que hi falta és el títol, no? Què us agradaria que digués aquest títol, Eva?
Pues, què ens agradaria? Que el nostre cafè fos premiat.
Joan.
Bueno.
2034, pensa que aquí hi ha cafeter, aquestes plantes ja tindran algunes 16 o 17 anys, eh?
16 o 17 anys. El títol, per mi sempre serà el mateix. Un somni fet realitat.
Òscar, jo tinc ganes de tastar cafè, i tu?
Tinc necessitat de tastar cafè.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la Fonda d'avui, una frase del senyor Alain Duquesne que diu: l'excel·lència està en la diversitat i la manera de progressar és conèixer i comparar les diversitats de productes, cultures i tècniques. Doncs sí, senyor, hi estem totalment d'acord aquí a la Fonda. Que vagi molt bé. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.